Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Cursi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Va, a punt del migdia ja.
Tu corres la cursa?
Jo quan descompte no. Explicar, algú ha d'explicar el que passa a la cursa.
Clar. A veure, no hi ha el Pou explicant el que passa a la cursa?
Sí, hi ha el Basté, jo, bueno, estem però fent una narració que hem d'estar sols.
Perquè hi ha molta tanta gent.
A veure, ara posaràs en dubte les estructures d'una narració
esportiva. No,
posa en dubte
el teu compromís esportiva. Amb aquesta cursa i amb aquesta casa.
El compromís és absolut. Jo estaré allà a la primera fila.
Però
a
primera fila?
No.
Això no és el compromís.
Del matí,
ja,
eh?
Vale?
Ah, sí? Això és el compromís?
Per tu.
No, vull veure allà.
No, hi haurà lot.
Bueno.
No, és que ho has promès. Però
va, que anem molt tard.
Jo vull mini-shorts.
Anem per la...
Els mini-shorts.
Sí, jo també vull mini-shorts.
Això seria la segona part, perquè ara, bàsicament, donen la samarreta de RAC1, que és l'oficial, i voleu mini-shorts.
Jo vull mini-shorts. No, per tu. Volem córrer amb mini-shorts.
Va, anem amb estrenes de seguida, parlem de sèries, però abans, estrenes a plataformes. Una, estrenada ahir, barreja de comèdia i de terror... que es diu Sangrientos 16.
I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back?
Que també és una adolescent que porta una amiga que és rara.
No.
Adolescència
difícil.
Hola,
no.
Estàs mi amiga Satanà sola.
Mira, si vols et resumeixo què és aquesta pel·li. Agafes una coctelera i poses Scream, poses Regreso al Futuro,
sí.
I poses potser Halloween també.
Pues ens agrada això.
La sacseges i tens una pel·lícula de ciència-ficció i terror amb un punt juvenil. Molt entretinguda, molt ben parida, molt ben, amb molts bons actors, amb girs de comèdia interessants, també amb moments de gore bastant heavies, també amb moments de gore bastant heavies, i amb constants homenatges als anys 80, perquè jo crec que això ho podem explicar, no? A la pel·lícula hi ha viatges en el temps.
Sí.
És a dir, bàsicament l'argument és hi ha un assassí que terroritza una població als anys 80, ningú l'enxampa.
Un senyor emmascarat?
Un senyor emmascarat. Assassina a diverses noies i no el troben. 30 i tants anys després, aquest assassí torna i una de les noies d'aquest poble decideix viatjar en el temps, no us explicaré com, i anar als 80 per interceptar-lo.
Ah.
Sí, no és gaire original, però el que passa és que és una pel·lícula que funciona, que és, sí, és molt divertida.
És una barreja entre Halloween i la pel·li de la Final Girl, que també tenia una... És veritat.
Quina és la pel·li de Final Girl?
Hi ha una pel·li que es diu Final Girl.
Ah, pensava que deia...
No, el gènere. No és la meva pel·li.
Final Girl.
És una pel·li que bàsicament tenia això. Escolta'm, no pot ser. Ara, ara. No pot ser.
Sobre sèries coreanes.
Final Girl. Va, digues. Digues, mira.
Doncs això, a veure, a mi sí que m'ha semblat que està bé. Crec que abusa massa d'agafar elements i referents d'altres pel·lis i al final és una pel·li que tu la veus amb la sensació de això ho he vist mil cops.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que...
Però ben executat.
Està ben fet i és divertida, té l'element aquest del gore està molt ben integrat i fa una miqueta...
Les ganivetades són increïbles.
No, i juga una mica de lliga de pel·lis com Feliz Día de tu Muerte, que era una pel·li que també tenia una sensació molt semblant.
Però a mi em sembla que és una pel·li tribut tota l'estona, però és declaradament. No ho fa, no amaga que no és original, però barreja molt bé, hi ha mil homenatges.
Fins i tot hi ha referències citades a pel·lis.
Aire vuitantero.
Sí, clar, perquè ella viatja als 80.
No, però vull dir, d'aquest cinema també vuitantero.
Sí. A veure, és constant. És ideal per un dissabte tarda, un diumenge tarda, una hora i mitja collonada.
I s'ha aprofitat molt bé el joc aquest de coses que eren molt acceptades als anys 80 i que consideraves normals, però que ara són políticament incorrectes. Sí,
això és
molt amb això.
És molt divertit.
Està molt ben aprofitat.
Sí, perquè...
Ella és molt bona actriu, a més, perquè aquesta actriu l'havíem vist a la sèrie Sabrina, a la nova de Sabrina, i és una actriu que està molt bé tant en la comèdia com al drama.
Qui és ella?
La Kiernan Shipka, crec que es diu.
Kiernan Shipka.
Sí.
Però sobretot destacar això que diu el Blai, jo crec que és una part important de la pel·li, són aquests contrastos entre la societat dels 80, que ens resulta encara molt propera, i la societat actual, perquè la noia es troba en molts d'aquests contrastos, no? Parlem de sororitat, fins a comportament amb les dones, etcètera, etcètera.
Racismes,
però no ho fa en cap moment amb un to allisonador, sinó que ho integra a la comèdia, és molt divertit, realment una pel·lícula molt disfrutable.
12 i 4 minuts, doncs, recomanació Sangrientos 16, la trobareu a Prime Video. Va, i el món de les sèries, bàsicament han arribat sèries de noves temporades, en aquest cas una de molt d'èxit de Netflix, que pel que les cases que poseu, bé, dos anys després de la segona temporada arriba la tercera de Lupin.
Se faire cambrioler est une expérience désagréable.
Porta les millors sabatilles de les sèries de...
Esclar, havia de sortir això.
Omar Sy.
Quina col·lecció de Jordans que té el tio.
Aquest actor francès que fa el personatge aquest del lladre.
Sí. De fet, el Brock no ha vist la sèrie sencera, només ha vist
la
part de baix.
Jo quan veig Lupin poso
una tovallola.
Una tovallola a la part de baix.
Només veig la part de baix.
I només veig les bambes. I molt bé, les bambes, eh?
A veure...
La sèrie no sé, però les bambes...
He de dir que la sèrie està bastant celebrada per molta gent.
És molt bona.
I continua el nivell, està bé?
Sí, totalment.
És el mateix. Per mi el que funciona, i continuen una mica en la mateixa línia.
Per mi és una intriga divertida, ben escrita, a més els girs m'agraden, es posen i m'agrada sempre el sentit que tenen. El personatge principal m'encanta, és un entreteniment de primera hora.
El que passa és que quan repeteixen totes l'esquema al llarg de totes les temporades,
a mi.
Final, però és allò de... però ja hi jugues.
Hòstia, diré una cosa sobre això. Blai, perquè estem acostumats avui dia a que les sèries sempre s'han de reinventar, i abans vam viure una època en què una sèrie, tipus,
es repetia.
No sé, bueno, l'estructura... S'ha escrit un crim. Quantes temporades hi s'ha escrit un crim? Que era inamovible.
L'equipo A.
O l'equipo A.
Cada episodi era igual. Però a més
I ara
la estructura.
Li reclames a les sèries una transformació cada vegada i...
Calma. Què passa? No t'agradava l'equip A?
Calma amb l'equip A.
Lupin.
És una obra mestra.
Anava a dir que a mi no... Jo no em queixo que la fórmula sigui la mateixa, però no m'agrada una mica aquest efecte La Casa de Papel, de ara explico com hem fet tot això. Clar, a informació passada...
Allò que en diuen Deus Ex Machina,
no? Sí, a veure quina m'empesco per fer el més alt possible i el més boig possible. A mi aquesta estructura em sembla que és molt tramposa i aquí és una constant.
A la Casa de Papel el que passava és que hi havia una situació impossible i llavors et deien, no, d'això ja n'havíem parlat. Ja n'havíem parlat, home, això ja estava per aquí.
Entonces el professor, venga, la merda.
Es va treure les ulleres i diu, tot això ja ho sabíem.
Ja ho sabíem, això. Entrem en la part de l'operació víbora.
Per mi, precisament...
Per
mi aquesta és una de les parts que m'agrada. Sí, és a dir, quan t'expliquen com munta aquest tio aquests cops impossibles. Jo crec que és un dels valors de la sèrie.
És simplement entretinguda, no té més. Però té una cosa que té molt a veure amb La Casa de Papel, que és com Netflix és capaç de convertir un fenomen, en principi local, no? Com una sèrie francesa, en un fenomen global. Hòstia, a mi això em té... O sigui, tenen una màquina de màrqueting tan ben engraçada, sí, és una cosa increïble.
Sí. No, és així.
Bueno, per tant, recomaneu, la tercera de Lupin, com a bon entreteniment.
Molt no,
Però a saco Paco.
Lupin a Netflix. Capítols llargs, curts, una horeta...
53 minuts, crec recordar.
És l'únic problema que té. Va, anem amb la següent, també, segona temporada d'una sèrie de l'univers Marvel, Disney+, que es diu Loki.
Obey...
Lo que yo te diga, nen.
Jo recordo que el primer dia de la primera temporada em vau dir pinta bé i després se'n va anar a Norris.
A mi la primera temporada em va agradar.
Ah, et va agradar.
A mi també em va agradar, però he vist el primer capítol de la segona temporada, no m'he enterat de res.
No entenc res!
T'ho prometo.
No.
Mira, Xavi, tenim la pel·li Sangrientos 16 com un exemple de viatges en el temps que s'entenen.
Sí,
i s'entenen. I aquí, un exemple que és viatges en el temps, jo crec que no ho entendria ni un astrofísic.
Pot ser que l'univers Marvel estigui intentant donar tantes voltes que ja no ho entenguin ells.
A mi això em fa molta ràbia.
S'ha marejat.
Precisament tenen en Loki una eina per endreçar tota aquesta galimaties del multivers, i el que fa aquesta segona temporada, primer episodi, és encara...
Un lío.
Aixecar encara més enigmes, més dubtes, no t'assabentes de res el que està passant, creuen línies temporals... És un caos.
Té una entrada a la segona temporada com molt forta, com que dius, ostres, ara entrem
totalment, no saps
això?
Què està passant, no sé, a mi em sembla que...
Ostres, de moment veig.
Jo crec que hi ha un problema que té Marvel en general, amb tot això del multivers, i és que t'estan intentant crear una cosa tan complexa que no l'entenen ni ells.
Sí, se'ls ha anat de les mans.
Se'ls ha anat completament de les mans.
I volen repetir... Volen repetir
aquesta música.
Volen repetir l'èxit de tota la saga d'Infinity War i no poden.
Amics de misteri.
Amics de Marvel.
Qui ha fet aquesta imitació? Ets tu? A veure.
Bona nit.
Bueno, escolta'm. Va, prou.
No, però és veritat. Jo no, ja això ho hem dit moltes vegades, eh? Jo crec que des de que es va acabar
Infinity War, la saga Infinity War.
Els Avengers?
Indubtable, això
no
és impepinable.
Sí, estan intentant crear un altre... O sigui, estan intentant crear, a poc, muntant peces per crear un gran event, no? Que sigui el gran event que va ser Endgame, no?
Amb el problema que potser quan acabin de muntar l'escenari ja no queda ningú mirant.
No, és que el problema comença pel que havia de ser el gran dolent, que és Jonathan Majors, està ficat ara en un merder judicial bestial perquè diverses dones l'acusen d'abusos, etc. I clar, tot estava muntat al voltant d'aquest personatge,
I ja no hi ha.
Aquest dolent i aquest personatge
no poden fer-ho,
seria un miracle que pogués tornar a l'univers Marvel en condicions.
I que aquest personatge és gairebé més important que Loki.
Sí,
és a dir, la trama de la sèrie realment és el que mana.
No passa el filtre, Loki, doncs.
No.
De moment no.
12 i 10, va, ja, pot girar-se.
Si no
12 i 10, hem d'anar acabant, però l'última, molt ràpidament. Una que se n'ha parlat tota la setmana, a Netflix, una sèrie documental que ha estat viral, que és la de David Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham... Història amb la família parlant amb Victoria Beckham. Jo només he vist el tall aquest.
Sí,
famós.
El famós que és
som
una conversa.
Som de classe treballadora.
És un tall que li pregunten a Victoria Beckham de què es defineix i ella diu, bueno, és que els nostres pares van treballar molt, eren de classe treballadora, i surt, obre la porta a David Beckham i diu, digues la veritat! Digues la veritat!
Sí, el tio apareix allà.
Amb quin cotxe anaves al col·li? Bueno, amb un Rolls Royce.
De totes maneres, que la gent no es pensi que tota l'estona el documental va sobre els aspectes familiars
d'ell i ella,
perquè també hi ha molta part esportiva.
El que passava que no fos un Georgina, no?
No, hi ha molta part esportiva.
Està molt bé integrat la part familiar i la part de la relació amb la Victòria amb la seva trajectòria
professional. Que té interès també per altra banda,
sí,
no? Per tot el món de la xafarderia, Beckham i Victòria Beckham.
Però el documental, això va ser l'esdeveniment.
El que fa molt bé el documental, com diu la Noé, és que la part esportiva, que potser no li interessa a molta gent, saben integrar-la molt bé amb la part personal del personatge. És a dir, una cosa alimenta l'altra.
A tu t'ha agradat, doncs, eh?
Sí, m'ha agradat. I a part m'ha agradat descobrir a Beckham. Perquè jo pensava que era un tio, que era mig tonto, perdó. Uh-huh. Hòstia, és un tio, un tio àcid, un tio amb un sentit de l'humor realment curiós i amb una relació, una dinàmica de relació amb la seva dona.
S'està guanyant
realment molt divertida.
Els quartos allà a la MLS,
sí.
A la Lliga Nord-Americana. Tu t'ha agradat, Toni?
A mi sí, m'ha semblat estranyament entretinguda. Crec que està feta, a més, està feta amb mala hòstia. Sí, no és l'auditoria, no és Georgina dient, bueno, es que todo el mundo me quiere tanto.
Sí.
És una mica...
Sí, hi ha un moment que ell diu, jo no vaig canviar amb tota la fama i els diners, li apareix una altra persona que és entrevistada i diu, i tant que va canviar.
és que, de fet, hi ha un passatge, va haver un incident al vestidor amb Sir Alex Ferguson, que va xutar una bota i li va anar a Beckham a la cara. Hosti. I Sir Alex Ferguson, que surt al documental, explica que Beckham va fingir aquesta lesió i la va fer encara més gran perquè les fotos de la premsa semblessin que li havia fet un tall de 3 punts. I diu el Sir Alex Ferguson que aquell tall era mínim, no tenia ni...
Sí, hi ha crítica, eh?
Sí, hi ha una crítica, però a més de fer muntatges.
Perquè l'Alex Ferguson té una bona història amb aquest documental. Ell va dir que només volia sortir mitjoreta en el documental, i quan va veure el director del documental, que és el Fisher Stevens, que sortia a Succession, va dir,
ah, pues
eres el Hugo de Succession, el tiempo que haga falta estaré contigo, amigo.
Doncs recomanable.
Surt també Florentino, que probablement fa les declaracions més insulses. Sí, bueno, bé canviant.
Ja fa bastant.
Bueno, bé canviant. Bé canviant, molt bé.
Dos minuts i arribarem a un quart d'hora del migdia. Va, que us espero allà a la Zombie Walk, eh?
Ah, no, que t'esperava, que el que no havíem dit és que ahir, veient-lo de Beckham, em va dir a l'Òscar, hòstia, com s'assemblen Beckham i Bundó?
Ho va ser ell. Vinga, fora. Dos minuts i un quart d'hora del migdia. Va, hora d'actualitzar amb la informació. Nil Sant Martí, bon dia. Quim Salvador, bon dia. L'atac de Hamas contra Israel deixa un mínim de 20 morts i més de mig miler de ferits.
És el balanç que han fet els equips d'emergències del país després de l'acció d'aquest pec de Hamas d'aquesta matinada. Balanç de fa mitja hora escassa en un atac sense precedents des de la Franja de Gaza. De moment ho dèiem, 22 morts en concret confirmats per la part d'Israel, tant civils com militars. I el govern israelià assegura que eliminarà tots els que han participat d'aquesta acció. Ho ha dit el primer ministre Benjamin Netanyahu a la primera intervenció després de l'atac, ha assegurat que el país és en guerra i que la guanyarà. Anem amb els detalls des del terreny, corresponsal de RAC1 a Israel, Sal Emergi.
En aquests moments i quan ja han passat 5 hores des de la infiltració de desenes de membres del braç armat de Hamas al sud d'Israel, des de la Franja de Gaza, segueixen els enfrontaments armats a almenys 6 localitats. Abans de la reunió d'urgència al seu gabinet, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha dit que el seu país es troba en guerra. Hamas que es prepara ara per una massiva represàlia militar a Gaza, afirma que ha aconseguit sorprendre el seu enemic i l'acusa de no respectar la mesquita Al-Aqsa.
Això que ha passat a Israel, però les contraofensives de represàlia que justament ha posat en marxa l'estat hebreu contra la Franja de Gaza ja han començat i fins ara ha provocat la mort de 4 palestins al sector fronterer de Gaza ja amb territori hebreu. I a banda de tot plegat, una onada de condemna de l'atac de Hamas a nivell internacional, condemna notòria, per exemple, de la Unió Europea, que parla d'acció terrorista inacceptable i afegeix que Israel té dret a defensar-se d'atacs tan atrossos. Així s'hi ha referit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a la xarxa socials. A títol estatal també, governs com el de França, Itàlia o el d'Alemanya han donat suport exprés a Israel després de l'atac. Més qüestions en crònica política. Pedro Sánchez és a punt d'intervenir en un míting a Granada i ha allargat l'estada després de 2 dies de cimera i després també d'haver pronunciat per primera vegada el mot amnistia. Fins ara s'havia resistit a fer-ho, el PSOE però fa pinyes sense fissures en plena negociació amb l'independentisme. Anem doncs amb aquesta última hora des de Granada, enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Sembla que no és possible connectar amb Granada, on continua en marxa justament aquest míting del PSOE. Hi ha d'intervenir Pedro Sánchez de seguida, però qui ja ha parlat, qui ja ha pujat a l'escenari, la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, que ha donat tot el suport, per tant, cap veu crítica de moment dins del PSOE, tot el suport, ho dèiem, a Pedro Sánchez. Així s'hi referia Calvo.
Querido Pedro, gracias por prodigarte mucho en Andalucía. Gracias. Porque desde esta poderosa tierra y desde la querida Cataluña vas a tener todo el viento a favor para hacer lo que tienes que hacer por tu país en los próximos 4 años. Va a ser desde allí y desde aquí.
Calvo, que diu a les dretes, al PP i Vox, que s'han de tranquil·litzar, que el seu problema és la idea antiquada d'Espanya. I justament, des de les dretes, el Partit Popular carrega contra Sánchez després de fer referència a l'amnistia. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, creu que això és només un primer pas i que el líder del PSOE farà bé de rebutjar propostes, diu, de bojos, que és com defineix l'esborrany d'amnistia que presentarà Sumar.
Yo creo que estamos en una alocada propuesta por parte de Sumar y una competencia, una competición entre el propio Partido Socialista y Sumar a ver quién da más, ¿no?, al independentismo. Y creo que eso no es bueno. Creo que se están hablando de cosas que son muy serias para el presente y el futuro de nuestro Estado de Derecho, de la concordia en nuestro país y también para la propia seguridad jurídica que representa la Constitución española.
Moreno Bonilla n'ha parlat fa una estona des de Barcelona, on ha fet una crida a assistir a la manifestació de demà de Societat Civil Catalana contra l'amnistia. Ell hi serà, de fet, i confia que hi hagi una assistència notòria amb gent vinguda d'Andalusia i, sobretot, diu, d'origen andalús. I Ada Colau, per cert, demana mà dura contra possibles discursos d'odi demà en aquesta manifestació de Societat Civil Catalana. Davant el desembarcament de la dreta i la ultradreta espanyoles, l'exalcaldessa de Barcelona exigeix a la Generalitat que sigui contundent si hi ha proclames d'odi als carrers.
Evidentment que aquesta és una ciutat oberta i que garanteix el dret a la manifestació. Per tant, poden venir a manifestar-se, per suposat. Ara bé, absolutament ferms i ens trobaran davant amb que no es produeixin ni un sol discurs d'odi. Jo espero que les institucions catalanes demà estiguin a l'alçada. Si es produeix qualsevol discurs d'odi, s'actuï en conseqüència.
Intervenció de Colau. El Consell Nacional de Catalunya en Comú també ha demanat no frivolitzar ni donar per feta l'amnistia. Recorda que és una negociació molt complexa on intervenen molts factors. Els esports, amb Quim Salvador.
Girona i Real Madrid protagonitzaran aquest dissabte el nou capítol de la cursa per liderar la Lliga Masculina de Futbol. Els gironins, tercers amb 2 punts menys que els blancs, jugaran a les 2 al camp del Cádiz, condicionats per 9 baixes. Sigankov, Juan Carlos, Borja, Solís, Toni Villa, Artero, Joel Roca, Justin i Bernardo estan lesionats. En canvi, Porto ja està recuperat de l'entrada del madridista Nacho fa una setmana i està a disposició del tècnic Michel Sánchez. El Real Madrid rebrà un 4:15 l'Osasuna al Bernabéu amb un problema a la defensa, perquè amb Nacho sancionat i Militao i Alaba lesionats, l'entrenador Carlo Ancelotti només té un central del primer equip en disposició de jugar, Rüdiger. El Barça, segon a un punt del Madrid, fa aquesta hora l'últim entrenament per preparar el partit de demà al camp del Granada sense Lewandowski, lesionat dimecres a Porto. Simone Biles ja és la gimnasta millor palmarès de la història, tant en categoria femenina com masculina, després de guanyar ahir envers el seu 6è mundial. I Max Verstappen pot guanyar aquest vespre el 3è mundial de Fórmula 1 consecutiu, en té prou acabant entre els 6 primers l'esprint del Gran Premi de Qatar, que començarà a 8:15.
I pel que fa al temps, les properes hores es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol, però es combinaran bandes de núvols prims i també alguns de baixos, sobretot a prop de la costa. L'ambient continuarà càlid per l'època, moltes màximes entre els 25 i els 30 graus, i demà que es repetirà una altra vegada aquesta dinàmica de temps.
RAC1.
Aquest any Jardiland fa 50 anys i ens hem tornat bojos. Celebra amb nosaltres el 50è aniversari de Jardiland amb ofertes especials d'aniversari, descomptes i molt més. Del 28 de setembre al 8 d'octubre a Jardiland. A Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obert de dilluns a diumenge i festius.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavadàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavadàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el xef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda. Bolets!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavadàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavadàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut, amb la samarreta al Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me pueden mirar más de 3 segundos a lo ojo.
No, perquè
t'enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives.
RAC1, tots som u.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i 1:15. De seguida anem amb el Nando Jovany, però abans, si us agrada el rock, no us podeu perdre l'espectacle que ja ha fascinat més de 30 milions d'espectadors arreu del món, de Rocky Horror Show, al Teatre Coliseum. Ara podreu gaudir d'aquesta festa amb música en directe i en versió original directament des de Londres i només durant dues úniques setmanes. The Rocky Horror Show, del 24 d'octubre al 5 de novembre, al Coliseum. Podeu comprar les entrades al web balanarenviu.com. Hola, Nando Jovany, bon dia.
Hola, què tal?
Hombre, ja ha arribat l'hora del gas. Per on pares avui? On ets?
Bueno, avui estic a Viladrau i resulta que no tinc gaire cobertura i que, com que sóc tan bom tot això de la tecnologia, jo que no he tingut collons de connectar-me.
Bueno, està bé, està bé.
Ho fem per telèfon. Avui demano disculpes, que és culpa meva,
no, home, no.
Perquè sóc molt dolent amb això, però bueno, a veure si...
Què fas? I què fas per Viladrau? Què estàs fent per allà?
Bueno, estem a punt de començar un casament, que ara els dic que s'esperin tots aquí, que jo he de fer la ràdio.
Ara, que la núvia no arribi encara, per favor.
No, ja saps que està a punt de dir que sí, i li dic, espera, fot-ho un cuento.
Aguanta. El mossèn, que allargui el mossèn.
Ja, jo tinc el punt d'aquí al telèfon, que amb collons estic esperant, tu.
Bueno, doncs a Mas d'Osó, que és on hi ha la casa també del Nando Jovany, a Viladrau, fent el primer casament. Escolta, l'altre dia et vaig veure allà cuinant un arròs de verdures a Instagram, estupendo, que no sé si tu ets gaire arrossaire o què.
No, jo sóc molt arrossaire. Conec molta gent pels arrossos, saps? A tots els restaurants hi tenim arrossos, saps? Perquè jo crec que l'arròs, ostres, amb els anys... N'hem après una mica. A part de fer macarrons, també faig algú d'arròs.
Home, precisament... Home, i a mi m'encanta i crec que és un dels grans plats del país, també. Però estava pensant que dilluns és 9 d'octubre, això vol dir que és el Dia Nacional del País Valencià, i allà, home, la paella, l'arròs, etc, és la cosa clau, no? No sé si la cuinem aquí d'una manera específica o ells d'una manera específica i es diferencia d'alguna manera.
Bueno, t'haig de dir que els especials són ells, no? Perquè els arrossos que pot ser València, és a dir, els valencians ho han quedat per ells, això, és a dir, és d'ells, l'arròs és d'ells, la paella és d'ells, sí, no els dius que tu fas arrossos bons. Jo també et dic que a Formentera, que tenim molts valencians,
sí,
fins i tot m'ha après tant que els valencians ens diuen que està bo.
Ah, sí?
No diuen que és més bo que el seu, no. Això mai, un valencià,
no, mai.
La paella s'ha de fer a València. I diu, saps una paella? I diu, no, la paella la fem en València.
O sigui, no hi ha manera, no? Quan vingui un valencià a casa teva, no, o ja no, saps que tindràs no. Liu, ja tindràs liu.
Jo crec que tireu la tovallola, és això, no parleu amb els valencians de l'arròs, que acabareu abans, vale?
És veritat, és veritat. Avui per cert, sobre això...
Paella, perdó,
sí, digues.
Un segon, segurament que allà la fan molt bona i poder la millor, La paella valenciana amb les verdures, el conill, saps, amb la mateixa paella, tenen una manera de fer-la específica, que poder és molt bona.
Mm-hmm.
Però també fan les pitjors, Jo la pitjor paella me l'he menjada allà,
Jo, està jugant amb foc, Nando? Avui no podràs passar per sota de l'Ebre, gairebé. En fi, escolta, t'he de dir que avui també hi ha la Festa Major de la Rambla, a Barcelona, hi ha un concurs de paelles, sí, amb un cuiner valencià que es diu Toni Galera, que a més a més diu que canta òpera també mentre fa la paella, però estava pensant en aquesta imatge de les paelles aquestes multitudinàries, saps, de gran paella, de no sé quants comensals. Jo sempre he pensat, això ha de ser impossible, no sé si t'ho has fet algun cop, però una paella d'aquestes grans, molt grans, això es pot fer i que et surti bé?
A veure, hi ha gent que són especialistes. El que canta avui, el Taylor Ricky, com me n'he assabentat,
sí,
i ell no fa l'arròs i canta, no fa dues coses. Té dos persones que canten boleros o que faci falta. És a dir, ell s'acompanya per gent que canta. Jo pensava que aquest tio dues coses alhora no podia fer-ho, Però bueno, dit això, jo crec que és una cosa, les paelles multitudinàries, hi ha gent especialista, hi ha empreses que s'hi dediquen, hi ha gent que al final ho fa molt bo. És a dir, no farà una paella com la que puc fer jo per quatre persones, segur, perquè no serà cruixent. L'arròs li hauran de tirar com fan els valencians, li hauran de tirar quan el caldo bull, hi ha un sistema per fer la paella per tanta gent, Primer han de fer la carn, després de primer la carn, després s'ho fregeixen la sípia, ho van traient, després s'ho fregeixen la verdura, després ho tornen a juntar tot, després tiren el brou, deixen que es cogui aquesta carn 45 minuts, 50 minuts, una hora, i després tiren l'arròs d'aquesta paella. Jo crec que està molt bo, perquè normalment quan es fa una paella d'aquestes, el que tens és molta ganes, un aplec, que hi ha molta gent, que és un sistema o una manera d'escollir un plat que t'ompli, que amb un plat en tinguis prou, que sigui fàcil de servir i fàcil que agradi a tothom. Però es fan paelles, hi ha gent que fa paelles molt, molt bona, per molta gent, Hi ha especialistes,
Però sobretot, ara que ens està escoltant gent, no?, i que diu, bueno, jo a casa faré una paella i tal. Clar, no sé si tenim els estris adequats per a partir de determinada quantitat de gent. O sigui, no sé, tu ara deies quatre persones, però coi, si et poses a fer-ne un dia de festa per 8 o per 10 o per 12, què?
Mira, aquí hem de tenir una compte, que és una tècnica que a vegades no tenim mai en compte. És a dir, hi ha molta gent que ens escolta que fa una paella per la família, que són 3 o 4, fa una paella molt bona, amb el foc que tenen a casa, han agafat, tenen la mà trencada de fer aquell arròs, vale? Però un dia ve el seu amic, la germana, el tiet, o un altre invitat, no?, que els hi fa il·lusió, diu, hòstia, no feies un arròs tan bo, ens faràs arròs? Vale, però aquell dia canvien de paella, i aquella paella que fa 40 centímetres o 30, 32 centímetres o 34, que seria per 4, sí, doncs n'agafen una que és el doble perquè són 8. Què passa? Que, que el foc no el canvien. O sigui, el foc és per, ah, per fer aquella paella petita.
Ah.
Què passa? Que queda bullit i no queda tan bo. No Estàs. Sé per què no em queda bo igual. Perquè hem de tenir un compte que hem de canviar també el foc. Ah. És a dir, si nosaltres posem la paella més gran, cada cop el foc més gran, podem fer una paella per 100 persones, però hem de tenir un foc per fer bullir una paella per 100 persones.
Clar, clar, clar.
I que bulli igual que si en fessin per dos. Per això recomano un paellero a casa.
Què és un paellero?
Un paellero és el que venen a les ferreteries,
sí,
que són uns aros,
ah, sí, sí,
que
van posar sí, sí,
una bombona de gas que podem posar fora al carrer. Vale? I això, doncs hi ha diferents paelleros, hasta fins i tot pots obrir l'aro del mig, l'aro del segon o el tercer aro i pots fer el foc adequat a la paella que tens i pels comensals que tens. Vale? I sempre recomano jo no fer paelles gruixudes a casa. O sigui, fer paelles més grans, que la paella sigui més gran i menys arròs, perquè així no se'ns passa, no se'ns cova... i ens va més bé.
Bueno, i després et queda aquell sucarradet una miqueta, no? Que això també per mi és una de les coses més meravelloses de la paella o de l'arròs, no?
La paella ha d'haver sucarrat. Però el sucarrat es aconsegueix foc. Que si no tens foc, el minut final has de posar una mica de canya, saps? I assecar-lo del cul perquè faci un crec-crec i s'assequi. Sense que se'ns cregui.
Clar,
el sucarradet. Però si no tenim foc, això va molt bé, que els valencians sempre ho fan, la paella la fan amb un paellero. Per tant, us recomano que a casa tingueu un paellero.
Ah, i doncs després, mira, compararem.
Una cosa molt important, molt, molt, molt. És el tipus d'arròs de fer servir, valent? Nosaltres estem acostumats a comprar una marca d'aquestes que hi ha al mercat, que n'hi ha de bones, valent? Però que estan barrejats. Normalment és Sénia, Bahia, hi ha tipus de varietats d'arròs a dins del paquet, valent?
Sí.
I després... doncs ara hi ha arrossos com el Bomba, com el Carneroli, com fins i tot el Senya o el Bahia sols, que no els barregen, vale? O sigui, si tenim arrossos aquests amb més qualitat, que al final estem parlant que el cost arròs per cada persona potser seran 10 cèntims, és a dir, no cal que estalviem, comprem una gamba bona i una sitja bona i comprem l'arròs més dolent del mercat. Això no ho podem fer.
Val
més que ens gastem cèntims amb 3 euros amb l'arròs, que al final no vindrà d'aquí i ens assegura que no es passarà l'arròs, que ens aguantarà. A mi el que m'agrada més és el carneroli.
Nando, acabo de rebre un missatge que t'emprenyaràs, eh?
Ah, hòstia.
Mira, missatge que acabo de rebre d'una persona que coneixes bé, que és Nani Roma, que diu...
Atenció, cuidado,
diu, jo sóc millor que en Nando fent paelles.
És tan mentida, això. Tu tenen en compte que el dia que vaig anar a casa seva el primer cop que em va fer una paella, que em vacilava que feia una paella bona, em va fer una paella que semblava un volcán. I com que érem més gent, ell ja no es va indignar a agafar una paella més gran, perquè no li cabia, perquè com que és un carpanta que menja molt, ja no es va indignar a agafar una paella més gran. Va fotre el doble d'arròs que havia aquella paella, i la paella feia muntanya. Tu has vist mai una paella que fes muntanya? Vale? Doncs amb això va ser el meu començament amb ell. I gent se'l fa millor que jo.
Escolta, pues va, contesta-li des de la ràdio, la teva paella, el teu arròs que et surt millor, Nando, què diries que és? Ja sé que te'n surten molt bé, però el teu preferit, diguem-ne.
Bueno, mira, no tinc un arròs preferit, valent? Perquè al final n'he anat fent de tot, de secs, de caldosos, de melosos, risotos, valent? Avui al dematí, com que parlàvem d'arròs, us he penjat al meu Instagram un arròs melós de gamba, amb un carpaccio de gamba de sobre, valent? Que el podeu consultar, que és molt fàcil de fer a casa, valent? Que és com un risotto, però en vez d'acabar amb mantequilla, amb mantega i parmesà, ho acabem amb l'essència del cap de la gamba, que és la bomba. És molt fàcil, us el recomano. Aquest és molt bo, però en fem de tots els tipus. No em faci estiriar entre un d'ells. Cadascú que el faci el que vulgui,
mira,
el que vulgui.
T'he de dir que... un altre missatge que ha arribat, que és el del director adjunt de la ràdio, el Xavi Pérez, que em diu... el Nando fot, i ho diu així, fot un arròs de carpaccio amb gamba, que és el que m'acabes de dir, que bueno. Tremendo.
Doncs se l'he compartit per tots vosaltres perquè el pugueu fer, vale?
Que bé. Doncs mira, anirem a l'Instagram del Nando Jovany a mirar com es fa aquest arròs de carpaccio de gamba. Va, Nando, et deixo allà, que si no s'enfadaran els del casament.
Bueno, però sí, escolta'm, ja faig entrar la núvia, tranquil. Ei, dieu-li la núvia que digui...
Cap dins, cap dins. Adéu, Nando, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
Gràcies.
Adéu, adéu, adéu. 12 i 34, refem 3 minuts de pausa i de seguida Fernando Trueba, l'autor d'aquesta pel·lícula fantàstica, juntament amb el Mariscal, que es diu Dispararon al pianista. De seguida.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
Així assaborim el món amb Lidl. Des d'avui, sabors d'Itàlia. Prepara una deliciosa pasta italiana amb les nostres salses per 1 euro la segona unitat i acompanya-la amb el nostre parmigiano reggiano per 2,29. Lidl, marca la diferència.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a 2 adults i 2 infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la sala gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Uf, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba. El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som... Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara 8 minuts de 2:15 del migdia, abans de saludar el Fernando Trueba. Si aquest any voleu viure el Halloween més terroríficament divertit, heu de saber que el trobareu a Catalunya en miniatura. Ja us podeu ambientar des d'aquest cap de setmana i gaudir de la decoració especial que hi ha al Parc de Catalunya en miniatura, dels éssers monstruosos i sobretot de les activitats que us hi esperen. Podeu consultar els horaris al web catalunyaenminiatura.com, catalunyaenminiatura.com, i preparar-vos per viure un dia aterradorament extraordinari a Catalunya en miniatura. nostre pròxim convidat és un dels grans noms del cinema espanyol en més de 40 anys de carrera i amb 20 pel·lícules a l'esquena. Ha guanyat un Òscar, 10 Premis Goya, el Premi Nacional de Cinematografia i, malgrat els entrebancs que sempre compon aquest ofici, mai ha acabat de perdre la il·lusió de continuar rodant. Prova d'això és l'estrena de la seva nova pel·lícula, Dispararon al pianista, que és una delícia, ja us ho dic ara, és una autèntica delícia, la seva segona col·laboració amb el Javier Mariscal, més de 10 anys després d'un èxit espaterrant d'una pel·lícula meravellosa que es deia Chico i Rita. És, en aquest cas, Dispararon al pianista és una pel·lícula apassionant i apassionada d'animació, un cop més, que ens descobreix aquesta vegada la història d'un absolutament desconegut per nosaltres, probablement, al seu país no tant, d'una figura que es deia Tenorio Júnior, un pianista i compositor del Brasil, que va col·laborar amb tots els grans noms de la bossa nova, que només va gravar un disc i que va desaparèixer misteriosament a l'Argentina, coincidint amb l'arribada de la dictadura del general Videla. Avui és un plaer i és un honor saludar-lo al Via Lliure, Fernando Trueba. Com estàs? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué maravilla de película.
Muchas gracias.
Qué maravilla. A los que nos encantó Chico y Rita, eso ya lo podemos decir a la audiencia, ¿no? Si te encantó Chico y Rita, te va a gustar también Dispararon al pianista, ¿no?
Sí, bueno, son muy distintas, pero las hemos hecho las mismas personas, ¿no? Y algunos del equipo también que hicieron la primera, pues están en la segunda, desde Arnau Quilés, el montador, Marcelo Quintanilla, que es uno de los grandes del cómic brasileño, por cierto, y gran autor de cómics, y muchos otros del equipo, ¿no?
De nuevo la música, de nuevo América Latina, de nuevo un viaje, de nuevo un descubrimiento, de nuevo la historia, la reconstrucción de un personaje que en algún momento otro, en el caso de Chico Rita con Bebo, prácticamente desapareció el personaje públicamente, ¿no? Se borró un poco su huella hasta que lo hiciste renacer. En este caso es imposible porque obviamente ya no está, ¿no? Tenorio. Pero aunque sean muy diferentes las películas, tienen eso en común, ¿no? La recuperación de un personaje.
Sí, sí, la otra es más una película de ficción, es más un cuento, ¿no? Aunque la época en que la situábamos era una época muy real, ¿no? De la música y de la historia. Esta es más una película que parte de que es que en realidad, más que parte de la película, es una investigación. Y entonces, en ese sentido, pues tiene elementos de musicales muy fuertes, pero también históricos, políticos. La memoria es muy importante en esta película, ¿no?
Pensé que eso es una cosa que debe ser trascendente, muy trascendente para un cineasta. Y creo que en particular a Fernando Trueba, que es el rescate del olvido. Y eso quiere decir la memoria, es decir, el paso del tiempo, el pósito que deja alguien o algo en las personas y evitar que eso desaparezca, ¿no?
Sí, es muy curioso porque, fíjate, te voy a contar una anécdota, que es que cuando hicimos Chico y Rita, yo quería que el primero que viera la película fuera Bebo Valdés. Él estaba en ese momento viviendo ya muy mayor, jubiladísimo, en Benalmádena, ¿no? Entonces me fui a Málaga, conseguí allí un cine y le pasé la película a él, vino él con su mujer y también Estrella Morente, porque ya había participado en la película también. Y hice ese pase para cuatro. O sea, para ellos cuatro, ellos dos con sus parejas. Y al acabar Bebo lloraba con lágrimas, me abrazaba y me daba las gracias. Y yo le decía, Bebo, las gracias te las tengo que dar yo a ti, que es esto de tú me vas a dar a mí las gracias de nada. Y Bebo dice, no, para que lo entiendas te tengo que decir una. Dice, cuando yo esté muerto, que será pronto, la gente que vea esta película oirá mi música. Y por eso te doy las gracias. Y se me abrazaba. Entonces me di cuenta de lo importante que es para un músico eso. ¿Sabes? No solo... O sea, Bebo ya daba su vida por prácticamente acabada, ¿no? Pero el agradecimiento era que su música estuviera ahí. Entonces, Tenorio es alguien que ha sido como borrado de la faz de la tierra, olvidado, y que prácticamente también su música, su manera de tocar, todo eso, se había olvidado, ¿no? Entonces, al hacer una película donde contamos su historia y su tiempo, ¿no? Le tocó vivir dos cosas. Una maravillosa, que es toda la revolución de la bossa nova y el samba jazz y esa revolución musical en Brasil, en Río, Y también le tocó vivir una cosa horrible, que es primero el golpe militar en Brasil y luego el golpe militar en Argentina, donde él estaba por casualidad allí acompañando a Vinicius de Moraes, y allí desapareció y ya nunca más se supo de él, nunca se encontró su cuerpo, nada. Entonces, yo sentía una cierta responsabilidad hacia él, ¿no? Si vamos a contar la historia de este hombre, vamos a contar la historia de Tenorio, tenemos que hacer algo que a él le sirva, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y entonces lo único que puedes hacer es dar a conocer su música.
Alguien nos está escuchando y dice, Tenorio Junior, no lo he oído en mi vida, ¿no? Creo que eso es lo que te pasó a ti.
Eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba oyendo un disco allí en Brasil, que habían reeditado un disco de los...
¿Qué hacías en Brasil?
De los 60. Estaba rodando El Milagro del Candeal.
Ah, y, Charlin, de Carliños. Sí,
y con un amigo que trabaja en la radio allí en Madrid, que es Carlos Galilea, que es probablemente la persona que más sabe de música brasileña. Uh-huh. Nos habíamos escapado a una tiendecita de discos muy bonita allí que en Salvador, que se llama Perolanera, y yo estaba mirando un disco, ¿conoces esto? Porque me llamó la atención un disco que había varios de mis músicos favoritos, ¿no? Paulo Moura, que es un saxofonista clarinetista, que era un genio total. Raul de Sousa, uno de los trombón del Brasil, vamos. Músicos maravillosos, y él me dijo, es buenísimo, llévatelo. Y cogí ese disco, y en ese disco oigo un piano que me realmente dije, ¿quién es este? ¿Este será yo, Donato? ¿Quién será? Y cuando veo el nombre de Tenorio, dije lo que has dicho tú, ¿quién es Tenorio?
Tenorio.
Sí, además Tenorio para los españoles me suena un poco...
Juan.
Extraño, ¿no? Y don Juan Tenorio. Y entonces busqué otro, le vi otro disco en el que tocaba él, intenté localizar un disco que él había grabado, el único que parecía que había bajo su nombre, y en ese momento ni estaba reeditado ni nada, y lo acabé comprando en eBay y me lo mandaron de Japón.
Madre mía, de la
De Japón hermoso. Lo conseguí.
Tiene, bueno, tiene WhatsApp, ¿eh? Alguien sí. desde España buscando un disco de música brasileña, te lo mandan los japoneses.
Sí, y luego se reeditó ya en Brasil un año después o dos, no sé cuándo. Y entonces... En ese tiempo yo digo, bueno, ¿qué hace ahora este hombre? ¿Dónde toca? ¿Qué otras cosas ha hecho? Y veía que hay un momento en el que no había nada de él, ¿no? A partir del 75-76 no había nada de él. Y claro, eso quiere decir, bueno, se ha muerto, ¿no? Habrá tenido un accidente, habrá una enfermedad, lo que sea y tal. Y entonces descubrí esa extraña episodio, que es que había desaparecido en Argentina. Un brasileño, un pianista. Me pareció... algo absurdo, ¿no? Inexplicable. Intentando saber más de eso y tal, me acabé metiendo mucho en la historia de este hombre, en lo que podía entonces meterme, porque había muy poquito internet, muy poquita cosa, estaba todo todavía un poquito en pañales.
¿Pero qué fue, una obsesión?
Pues poco a poco empezó como, yo creo, curiosidad y ganas de saber y ganas de saber. Yo soy de estos que si leo un libro y me gusta mucho, entonces ya empiezo a leer las otras cosas de ese autor. Si me sigue gustando, entonces ya es que es uno de los míos. Entonces ya quiero leer todo, las novelas, la biografía, si escribió un libro de poemas cuando era joven, las cartas. O sea, me pasa con los autores que a mí me gustan, con Iris Murdoch, con Vasevi Singer, con yo qué sé. Hay una serie de autores que yo los considero mis autores, ¿no? Que son unos cuantos, que tengo la necesidad de ir hasta el final, ¿no? No me quedo tranquilo si no lo sabes todo, ¿no? Pues como me puede pasar en el cine con Billy Wilder o con Renoir o con una serie de directores que para ti son fundamentales. Y esto me empezó a pasar con Tenorio, empecé a buscar gente, empecé a entrevistar gente en Río, luego en Buenos Aires.
¿Pero por qué entrevistabas gente?
Pues para que me contaran algo de él, para que me contaran...
¿Pero grabándolo?
Sí, con una cámara, yo llevaba una cámara y empecé a rodar y bueno, cogí un ayudante, Felipe... en Nepomuceno, y él me organizaba allí la producción y llevaba la cámara y tal. Era como mi, era mi todo. Yo le llamaba mi equipo a él. Él era el equipo. Y entonces empezamos eso, a entrevistar a los que encontrábamos de su familia, a sus amigos, a los músicos de la época, a los músicos que tocaban con él. Luego a gente que había investigado, que sabía algo de su desaparición. Íbamos a Buenos Aires, a músicos amigos de él allí, músicos con los que había quedado esa noche y no llegó a encontrarse. O sea, entonces, a lo largo de año, casi dos años, pues yo hago como unas 140 entrevistas en Brasil.
¿140?
Sí, sí. En
la
Brasil, en Argentina y en Estados Unidos. Porque bastantes músicos, claro, en la película creo que utilizo como 30 o 32 pedazos de esas entrevistas, ¿no? Pero hay entrevistas con gente buenísima y entrevistas muy buenas que no han encontrado su lugar en la película, pero que estaban muy bien. Y, por ejemplo, muchos músicos de esa época, Guillermo Franco, Flora Purin, Alfredo Cardina, Ayrton Moreira, no sé qué, pues estaban en Estados Unidos. O músicos americanos con los que él tenía relación, Claire Fisher en Los Ángeles, Booth Shank en Arizona, que este sí está en la película, ¿no? Pues yo me iba a Arizona a hablar con Booth Shank.
Tremendo.
¿Sabes?
O sea, se te llevaba. Sí. Tenorio Junior se te llevaba por los sitios.
Sí, me pasaban cosas a veces flipantes. Por ejemplo, cuando estoy... Bud Shank, que era un saxofonista que ha muerto no hace mucho, que tenía un quinteto con Chet Baker, ¿no? Uh-huh. Eran, y que era uno de los grandes en la costa oeste y tal. Y era un tipo genial. Y con Bud Shank yo le dije, estoy haciendo unas entrevistas sobre Tenorio para un posible documental y tal, Tenorio Junior, ah, sí, sí, Tenorio Junior. Y entonces rápidamente me dijo que sí, que cuando iba para allá y tal. Y entonces yo estaba, aprovechando que estaba en Estados Unidos, di un salto a Arizona para a Tucson, para irla a ver. Él me viene a buscar al aeropuerto, vamos a su casa, pongo la cámara, empezamos a hablar, un tipo divertido, lleno de historias, fantástico. Y durante la entrevista, o sea, con la cámara grabando, me doy cuenta, por cómo él está hablando, que sí, que él había aceptado hablar de Tenorio, pero sin saber que Tenorio había muerto hacía 35 años o en aquel momento.
O que había desaparecido.
Sí, y tampoco cómo había muerto. Y entonces estamos hablando, y yo, cuando me doy cuenta de eso, me quedo perplejo, digo, joder, no lo sabe, ¿qué pasa? Y entonces se lo cuento mientras estoy grabando. Y en la entrevista está la reacción de él.
El tipo, ¿no?, se hunde.
El tío dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasa esto a él? ¿No? Se queda totalmente tocado. ¿Sabes? Ay. Eso no estaba previsto.
Hay una, esa parte yo creo que es muy, muy interesante. Al final, la historia, insistimos, bueno, es un alter ego, ¿no? Hay un periodista norteamericano que está haciendo ese trabajo que acabas de contar, ¿no? Que es lo que hiciste tú, que es ir a hablar con los grandes nombres. Ahí aparecen los grandes nombres. Vinicius de Moraes, sale Gilberto Gil. Hay entrevistas con Toquinho, bueno, con algunos de los más grandes, ¿no? Y entonces, eso que cuentas ahora del descubrimiento de lo que le ha pasado a este tipo, que iba por ser uno de los grandes pianistas en Brasil, podía haber sido uno de los grandes genios en ese momento, ¿no?
Absolutamente.
Y que desaparece de la noche a la mañana, en medio de Argentina, en un hotel, al lado de un hotel, cuando falta una semana para que estalle el golpe militar, o menos de una semana para que estalle el golpe militar, pero vamos, en la calle hay militares, hay tanques, etcétera, ¿no? Que es la gran pregunta, ¿por qué ha pasado eso, no? ¿Por qué le ha tocado a él? ¿Qué sentido tiene, no? Que una persona que era o apolítica o que, en fin, que tampoco no tenía una relación especial con la política, acabe muerto a manos de unos militares argentinos, ¿no?
Pues mira, entre los 35.000 desaparecidos que se estima que hubo en Argentina, desaparecieron 14 brasileños, que por lo que fuera andaban por allí. Entre ellos, una niña de 10 años. ¿Cuál es la razón para que desaparezca una niña de 10 años?
Ninguna, absolutamente ninguna, ¿no?
O sea, quiero decir, la guerra y la violencia es injustificable. No existe. No existe ni nada que pueda justificar una guerra. Nada, cero. No hay ningún argumento.
Pero ahí lo que molesta más aún que los que es absolutamente injustificable es la mediocridad, ¿no? Es decir, por lo menos alguien piensa que un enemigo... terrible, cruel, una dictadura, por lo menos son listos, ¿no?
Yo creo que
piensas,
todos los dictadores...
La madre que me parió, perdón por la expresión, pero es que todos eran muy mediocres.
Muy estúpidos, pero es que los grandes dictadores que han pasado a la historia y tal, míralos un poquito. No hace falta una lupa de muchos aumentos. Con mirarlos un poco de cerca, ves todas sus debilidades, su mediocridad, sus complejos, su complejo de inferioridad enfermizo, uno por uno. Y si te lees un poco sus vidas o historias, me da igual, puedes pasar de Franco a Hitler, de Hitler a Putin, me da igual, es un son desastres humanos.
És una pel·lícula que, al marge del tema d'aquest Tenorio Júnior, del desastre que impliquen les dictadures, del desastre que implica la persecució política, la mort, l'assassinat, etc., hi ha molta música. És música meravellosa. Qui no conozca Bossa Nova o no s'ha interessat, se va a meter de lleno adentro. Que és curioso que ara que hablamos de la política, claro, la Bossa Nova tuvo problemas también con la dictadura brasileña, ¿no?
No tanto la Bossa Nova, yo no la veo a la Bossa Nova como un movimiento muy político.
No lo era.
Eran unas canciones, yo estoy seguro que la mitad serían de derechas, la otra de izquierdas, y otros tantos apolíticos.
Sobre la película, yo decía que hay la conexión directa con Chico y Rita, aunque no se parezcan, al final esto es una investigación, aparecen algunos de los grandes nombres dibujados en animación, entrevistados por Trueba, pero con el sonido real, es decir, sí, ¿no? Las voces sí, sí. Son las suyas.
Sí, hemos guardado las voces de las entrevistas que hice.
¿Y la imagen dónde está?
La imagen,
¿La tienes guardada tú?
La tenemos guardada y la hemos usado
claro,
también para como base para ver las expresiones y los rasgos y tal, pues de Caetano Veloso, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de este, del otro, de muchos de los que aparecen ahí, de otros que no son conocidos también, uh-huh. No solo son gente así muy famosa y conocida, también hay músicos... Pues que la gente a lo mejor aquí no conoce tanto, pues a Paulo Moura o a João Donato y tal, que eran genios de la música brasileña.
¿Y tú cómo te metes en la música de Brasil? ¿Cómo caes ahí, en esa
pues,
red?
Pues fíjate, yo la descubrí por un amigo que se llamaba Manolo y por mi mujer, Cristina, que vivieron en Brasil, ¿no? Y que, aunque yo conocía ya un poco Jobim y alguna cosa, pero, y Vinicius de Moraes, los discos de La Fusa, aquellos que fueron muy famosos en la época que yo estudiaba y tal, pero en sus casas, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, ellos habían vuelto de Brasil y esa música estaba sonando siempre. Yo me acuerdo de descubrir en su casa Construção, de Chico Buarque, que era una obra de arte poéticamente, musicalmente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me metí ya mucho en la música brasileña y nunca la abandoné, ¿no? Pasó a formar parte de mi vida.
¿En casa se escuchaba mucha música o no?
¿En la mía? Uh-huh. Sí, estoy escuchando música todo el rato.
De la familia, digo, ¿eh? Cuando era más pequeño, ya en la infancia, en la
cuando
adolescencia.
Cuando era yo pequeño, no, se oía la que sonara en la radio, uh-huh. Que era... Que yo creo que un poco a mí me traumatizaba las músicas que se oían entonces y los programas, ¿no? Unos recuerdos un poco traumáticos, ¿no? O sea, en vez de recordarlo con nostalgia
claro,
o con una cosa así.
De, ¿no?
Sí, no, qué va, lo recuerdo como digo, ¡ay!
¡Qué horror!
¿Sabes? No.
Suerte que fui a buscar un poco de mundo, ¿no?
Ahí... Sí, esas cosas, el parte que decían. O Matilde Perico y Periquín, la señora Francis, no sé qué, me parecen unas cosas de ponérsete los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo.
El hecho de dedicarse al mundo del cine, hacer películas, ¿tiene que ver con esa pulsión por fijar un recuerdo, una memoria o no?
No, al contrario. Fíjate, yo creo que lo que más me gustaba del cine era como escape de la realidad.
Ajá.
¿Sabes? O sea, que tú veías una realidad que no te gustaba, un día a día que te costaba mucho... lidiar con él, porque a nada se escapaban tortas todos los días de algún lado y te llevaba siempre alguna. Entonces el cine era ese lugar mágico que te metías ahí a oscuras, nadie sabía quién eras ni dónde estabas y te contaban una historia casi siempre maravillosa, el tesoro de Sierra Madre, yo qué sé, te metías y te ibas a otro planeta, ¿sabes? A las minas del rey Salomón. Entonces el cine era el escape más maravilloso. Por eso yo cuando entro en la universidad, que era una época muy progre, muy antifranquista, muy militante y tal, había un término que se empleaba todo el rato para descalificar, ¿no? Una película o algo. Esto es alienante.
Uh-huh.
¿No?
Sí, alienante.
Y yo decía, pues es buenísimo que algo sea alienante, ¿no? Claro. Poder dejar de ser tú por un rato, por Dios. ¿Cuánto cuesta? Joder, costaba a lo mejor 7 pesetas. Decías, pues es fantástico poderte alienar por un precio tan módico, ¿sabes? O sea, me pareció una maravilla. Le dice, lo malo es seguir siendo tú todo el rato.
Muy cansado.
Es agotador, y sobre todo en aquella España de entonces.
Y esas dos películas, ahora que estamos fijando una conexión entre Dispararon al pianista y Chico y Rita, eso está clarísimo, es un viaje. Además de la historia, te traslada a Río, te traslada eso, ese color, te traslada esa música, ¿no?
Sí, para mí eso es lo más bonito, ¿no? De darle a la gente algo que sueñen, ¿no? Que vean, que se enteren a lo mejor de cosas que no saben, o que descubran una historia apasionante y misteriosa y tal, pero también eso, llevártelos de viaje.
De, ¿no?, la mano, ¿no?
Sí, eso es una maravilla.
En eso el paso del espectador al director, porque claro, como espectador, ves el, te dejas llevar por el truco de magia, ¿no? Como director estás creando el truco de magia.
Pero como director es como si fueras un espectador al que le toca el gordo de la lotería.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Es decir, es un espectador que le dicen, a usted le ha tocado el premio y ahora puede usted hacer la película que quiera.
Uh-huh.
¿Sabes? Para que la vean los demás.
Claro.
Del cine.